Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dilluns 14 d'octubre, comença l'informatiu. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exvicepresident del govern Oriol Junqueras a 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació, 12 anys per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa pels mateixos delictes, 11 anys i mig per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, per sedició, i 10 anys i mig per als exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull per aquest mateix delicte.
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han estat condemnats a 9 anys d'empresonament per sedició, mentre que els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vilà no entraran a la presó perquè han estat condemnats per desobediència a una multa de 60.000 euros. Tots ells estan inhabilitats pels mateixos anys que la condemna. La suma de totes les penes s'enfila fins als 99 anys i mig de presó.
Com era de preveure, el Tribunal Suprem, que ha fet públic aquest matí aquesta sentència pels fets de l'1 d'octubre, i les reaccions polítiques a aquesta sentència s'han produït poques hores després que aquesta s'hagi fet pública. A la seva compareixença, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que aquesta sentència és un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana.
Avui han estat condemnats entre 9 i 13 anys de presó. 100 anys en conjunt, unes persones que sempre van actuar amb sentit escrupolosament democràtic i absolutament pacífic. I condemnar-les és un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana, atès que totes elles són o bé líders socials o bé persones que han exercit el seu compromís polític avalats pel programa electoral amb què es van presentar les eleccions. Van complir allò que molts ciutadans desitgen, la petició d'independència com a exercici democràtic amb el suport d'una majoria parlamentària. Van treballar fins al darrer minut per fer-ho de manera acordada amb l'Estat espanyol i alguns d'ells ja han rebut un càstig injust de 2 anys de presó preventiva. És per tot això que el govern i jo mateix com el seu president rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme.
Per la seva banda, el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat que tots els ciutadans són iguals davant la llei i en la seva compareixença ha defensat també la independència judicial del Tribunal Suprem.
Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. En nombre del Gobierno, quiero reconocer la labor independiente del Tribunal Supremo, que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones, dando un ejemplo de autonomía y transparencia, de garantías y de profesionalidad, demostrando una vez más el correcto funcionamiento de nuestro Poder Judicial. La sentencia del Tribunal Supremo es el resultado del Estado Social y Democrático de Derecho de España, que los ciudadanos pusimos en pie hace más de 4 décadas gracias a la Constitución Española. Y hay que recordar que uno de los lugares donde más apoyo encontró mediante su voto esa Constitución, la Constitución que nos ampara a todos, fue en Cataluña.
Reaccions polítiques i també reaccions per part de la societat civil. L'Assemblea Nacional Catalana, que feia una crida a la ciutadania a respondre massivament. Un cop s'ha fet pública aquesta sentència del Tribunal Suprem, que condemna penes d'entre 9 i 13 anys als líders independentistes, l'ANC ha fet una crida a aquesta resposta massiva a sortir al carrer i a fer-se sentir. I des que s'ha conegut la sentència, les reaccions ciutadanes que no s'han fet esperar. El centre de Tarragona ha quedat col·lapsat aquest matí a causa de les manifestacions. La plaça Imperial Tàrraco, l'avinguda Marquès de Montoliu, l'avinguda Roma i el carrer Prat de la Riba han quedat totalment tallats al trànsit. Des de Constantí, diversos membres de l'ANC de Constantí també s'han sumat a aquestes manifestacions que s'estan fent a Tarragona. I a nivell institucional, un cop coneguda la sentència del Suprem, la Diputació de Tarragona i la seva presidenta, Noemí Llauradó, que ha anul·lat la seva agenda i ha anunciat que assistiria a aquesta declaració institucional que s'ha fet aquest matí al Palau de la Generalitat. La Diputació de Tarragona ha anunciat també en un comunicat que han quedat suspesos els actes institucionals més immediats. També els ajuntaments de Tarragona i Reus han informat de la suspensió de tota l'activitat institucional prevista per avui. I la Universitat Rovira i Virgili, sumant-se al comunicat dels rectors i rectores de les universitats públiques, ha reiterat l'error que suposa empresonar els dirigents polítics. En un comunicat, la Universitat Rovira i Virgili aposta pel diàleg i fa una crida als actors polítics per buscar una sortida al conflicte. Precisament més d'una cinquantena d'estudiants i treballadors de la Universitat Rovira i Virgili s'han concentrat a les portes del campus Catalunya aquest dilluns, instants després que es fes pública la sentència del Suprem. Els manifestants han protagonitzat una xiulada, una cassolada i una asseguda per mostrar el rebuig a la resolució judicial. Durant la protesta, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha llegit un manifest. Seguidament s'han sumat a les mobilitzacions organitzades pel CDR.
I Unió de Pagesos també ha anunciat que se suma a la convocatòria d'entitats i sindicats en rebuig a la sentència del procés. Durant l'acte previst a la plaça Sant Jaume de Barcelona a 2:45, el sindicat agrari recolzarà el manifest que està previst que llegeixin els convocants de la mobilització.
La presència policial que es reforçava visiblement durant el cap de setmana al port de Tarragona, a l'aeroport de Barcelona i també a l'estació de Sants. Diverses furgonetes de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil custodiaven l'entrada d'aquestes infraestructures estratègiques amb motiu de l'anunci de la sentència del procés i la previsió d'aquestes mobilitzacions per part de la ciutadania. En paral·lel, la seu del Departament d'Interior ha posat en marxa el Centre de Coordinació SECOR, amb l'objectiu de concertar les actuacions dels Mossos d'Esquadra amb els dos cossos policials espanyols.
Pel que fa al port de Tarragona, s'ha vist un major desplegament de la Guàrdia Civil amb controls en una de les entrades de la infraestructura i diversos agents davant del patruller Infanta Cristina atracat aquest cap de setmana al moll de la costa del barri del Serrallo. Els tres cossos policials han fet diverses reunions els últims dies per coordinar-se a l'operatiu i han acordat les funcions de cadascú. D'aquesta manera, l'ordre públic correspondrà a la policia catalana. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos treballen amb l'objectiu de partir de la mediació en aquells llocs on hi pugui haver conflicte.
Seguirem pendents de totes aquestes reaccions al llarg del dia d'avui, de les properes hores, al voltant d'aquesta sentència que aquest matí s'ha conegut per part del Tribunal Suprem. Canviem ara de qüestió. L'Ajuntament de Constantí i el Departament d'Ensenyaments, dins del Pla Educatiu d'Entorn, aposten per la continuïtat del projecte dels espais educatius familiars al municipi. Amb aquesta iniciativa es pretén crear un espai compartit de comunicació i suport educatiu entre famílies amb fills escolaritzats als centres de Constantí. El projecte compta amb la col·laboració de les AMPAs i els centres educatius del municipi. Les trobades es realitzaran cada dimarts de 3 de la tarda a 4:45 a l'institut.
Les persones interessades en prendre part d'aquest projecte es poden posar en contacte amb el seu centre educatiu i també a través de les oficines de serveis socials al carrer Sant Pere número 49. Els espais educatius familiars són un projecte que es va iniciar fa uns anys a Constantí per tal que les famílies puguin disposar d'un espai preventiu d'informació, d'assessorament, d'estratègies i de recursos que els faciliti l'acció educativa en l'àmbit familiar i enforteixi el vincle amb l'escola.
I fins al 31 de desembre de 2019 es poden sol·licitar les subvencions destinades a bonificar l'impost sobre béns immobles de les finques rústiques cultivades i netes al terme municipal de Constantí.
Els beneficiaris d'aquesta subvenció són els titulars de béns immobles de naturalesa rústica del terme que mantinguin en estat d'explotació o en el seu defecte, sanejades o netes les finques de la seva propietat. La partida anual que destina l'Ajuntament a aquestes subvencions és de 14.000 euros i la quantia de l'ajuda pot arribar fins a un 30% de la quota líquida de l'IBI rústic. Els impresos per sol·licitar la subvenció es poden demanar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, que l'adjunta una còpia del DNI i els darrers rebuts de l'IBI de finca rústica.
I pel que fa a la informació de la precampanya electoral per les eleccions del proper 10N, el Partit dels Socialistes de Catalunya presentava aquest diumenge al pati del Seminari de Tarragona la candidatura tarragonina del partit al Congrés dels Diputats i al Senat per aquestes eleccions del proper 10 de novembre. Un acte que ha comptat amb la presència de la presidenta del Congrés i cap de llista del PSC al 10N per Barcelona, Meritxell Batet.
En la candidatura del Congrés per Tarragona, l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, repeteix en el número 4 d'una llista que encapçala una vegada més Joan Ruiz. Pel que fa a la llista pel Senat, també repeteix Santi Castellà al capdavant de la formació socialista.
I el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 62 milions d'euros a la fomentació i implicació en l'ocupabilitat i el desenvolupament econòmic al Camp de Tarragona. Aquests 62 milions d'euros es desglossaran en 31, que es distribuiran a través dels programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'altra meitat, els altres 31 milions d'euros, es destinaran a altres programes ocupacionals del departament.
El conseller del departament, Shakir El Homrani, juntament amb la directora del Servei d'Ocupació, Mercè Garau, van presentar el passat divendres a Tarragona la programació del servei. Amb els 31 milions es preveu atendre 31.339 persones, tant ocupades com desocupades, a través de programes del Servei d'Ocupació. La seva dotació econòmica es distribuirà a través de 5 tipus d'actuacions. 12 milions aniran a fomentar l'ocupació, 3 milions al desenvolupament econòmic local, 2 milions a l'orientació professional, una mica més de 300.000 euros a la gestió de la col·locació en el mercat laboral i 12 milions es destinaran a qualificació professional. El conseller Shakir El Homrani ha destacat la importància que té aquesta qualificació laboral en el món de l'ocupació.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Centre d'Esports Constantí ha aconseguit una victòria convincent aquest diumenge i s'ha imposat al Sant Salvador per 3-1 en partit corresponent a la sisena jornada de Lliga. Un resultat que dona confiança i tranquil·litat al conjunt local, que actualment es troba en 11è lloc a la classificació amb 8 punts. El partit d'ahir al camp de futbol municipal de la Coma s'iniciava amb domini local. El Constantí, que sortia pressionant el rival al seu camp i que a poc es va fer amb el control del partit. El primer gol arribaria al minut 14 per part del conjunt constantinenc gràcies a una jugada assajada a pilota parada que, amb una bona centrada de David, se'n va aconseguir convertir en gol. A partir d'aquí va continuar el domini local, però el marcador no es mouria i amb aquest resultat 2-0 s'arribava a la mitja part.
En el segon temps, l'equip visitant sortia al camp molt més actiu. Tot i això, el segon gol arribava per part del conjunt constantinenc al minut 60 en un penal xutat pel capità verd i groc Jonathan Ferreira, donant tranquil·litat i confiança a l'equip. El joc va continuar amb domini local i al minut 77 de partit, Franqui marcava el 3-0, resultat amb el qual semblava que acabaria el partit. Al minut 88, però, el capità del Sant Salvador marcava el 3-1 definitiu. L'entrenador del Centre d'Esports Constantí, Paco Padilla, balanç del partit, tot destacant l'excel·lent treball fet per l'equip local, el qual agafa moral de cara al partit d'aquesta jornada contra el líder.
Partido muy bien trabajado por todo el equipo, con un gran desgaste y acertando en los momentos oportunos. Muy contento por la gente que ha salido desde el banquillo, ya que han demostrado que quieren estar en el 11 titular, el 11 inicial, y bueno, pues tres puntos importantísimos, ¿no? Que nos hacen bueno el punto sacado el domingo pasado en Segur y nos da moral para afrontar el domingo que viene contra un gran equipo como es el Valls.
El Centre d'Esports Constantí es troba actualment en 11a posició a la classificació amb 8 punts i amb un balanç de 2 partits guanyats, 2 empatats i 2 perduts. Aquest diumenge el Constantí visita el camp del líder, el Valls, en partit que es disputarà dissabte a 1:15 de la tarda.
I en bàsquet, després de sumar la primera victòria del campionat el passat diumenge, el Club Bàsquet Constantí Blac ha tingut aquesta setmana jornada de descans. Amb un balanç d'una victòria i una derrota, el Blac rep a casa el proper diumenge 20 d'octubre la visita del Club Bàsquet Àguiles, un equip que ocupa la segona posició a la classificació amb 2 victòries i una derrota en aquestes 3 primeres jornades. El partit es jugarà a 7:45 del vespre.
Per la seva banda, el Constantí Green, que va descansar la setmana passada, ha caigut aquest diumenge per 77-62 a la pista del líder de grup, el Morell B, un dels equips forts de la competició. El Green, que es troba amb una victòria i una derrota, rep diumenge que ve a partir de les 6 la visita del Reus Ploms, Salles Sots 25. I finalment, l'equip femení ha encaixat la segona derrota en caure per 64-27 en la seva visita a la pista de l'Arbós, en partit disputat aquest passat dissabte. Diumenge vinent, a 4:45 de la tarda, el femení obrirà la tarda de bàsquet al pavelló poliesportiu municipal, rebent la visita del Club Bàsquet Vilaseca.
I tornem al futbol. El Nàstic no va passar de l'empat a 1 en la seva visita al València Mestalla d'aquest passat dissabte. El conjunt grana que repetia partit davant el filial Che en aquest curs 2019-2020 després d'enfrontar-se en partit amistós favorable al conjunt local durant el període de pretemporada.
El Nàstic es va avançar en el marcador amb un gol al minut 11 de partit, obra del central gallec Juan Rodríguez. El gol de l'empat del filial valencianista arribaria en el temps afegit de la primera meitat amb una centrada al segon pal que va rematar Jordi Sánchez. Tot un cop psicològic per als grana, que a la segona meitat es van veure clarament superats pel conjunt local, que va gaudir de nombroses ocasions per emportar-se els 3 punts, i amb el porter Bernabé sent el jugador més destacat evitant la derrota grana. Al final del partit, els canvis introduïts per Bartolo van donar els seus fruits i van posar fre al clar domini local, amb un Nàstic que va poder gaudir d'ocasions per emportar-se els 3 punts a la recta final del partit, sense sort de cara al gol. Feia balanç del partit el tècnic grana Xavi Bartolo.
Jo crec que hem començat bé, la fase inicial ha sigut bona, inclús hem aconseguit el gol, i jo crec que durant aquesta fase les coses anaven bastant bé, crec que teníem més o menys controlat el partit. A partir del gol, 5 minuts o 5 minuts després del gol, bueno, ells han tirat una mica més endavant, han fet alguna variació tàctica, igual han perdut un pèl el control del partit, però tampoc no passava massa angoixes, i quan semblava una mica que la primera part acabaria amb aquest 1-0, perquè ja et dic, o sigui, ells havien agafat una mica més el control del partit, però no en generaven massa coses, però bueno, el darrer segon de la primera part ens han empatat, i hem començat la segona part, bueno, amb una dinàmica diferent a la que ens pensàvem que arribaríem als primers 45 minuts. No sé si aquest gol ens ha afectat una mica en excés, perquè el començament de la segona part no ha estat bo, i ells han tingut un parell d'oportunitats importants, però jo crec que arrel dels canvis, crec que han millorat molt la imatge del Nàstic, i aquests darrers últims 20-22 minuts és quan hem tingut nosaltres les dues o tres arribades importants per a poder possiblement haver guanyat el partit en aquesta fase final.
Nova decepció per un Nàstic que encadena ja 4 jornades seguides sense guanyar. Després de 2 empats consecutius al nou estadi, els grana buscaran canviar aquesta dinàmica i sumar la victòria en enfrontament de la jornada 9 davant la Núcia, partit que es disputarà el diumenge 20 d'octubre a partir de les 12 del migdia al nou estadi.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Comença avui la jornada amb alguns núvols baixos que estan afectant a punts del Camp de Tarragona, però al llarg del matí, en principi, sembla que el temps encara aguantarà, encara serà en general assolellat, i de fet avui la temperatura doncs podrà ser una mica alta, una mica de calor aquest migdia. Els valors de temperatura màxima es mouran entre els 24 i els 26 o 27 graus, però a partir de migdia arribaran núvols alts i mitjans per l'oest del país, que deixaran ja a partir de mitja tarda el cel molt ennuvolat o cobert, i podran deixar també algunes precipitacions, ruixats dispersos, que podrien anar acompanyats de tempesta i que poden afectar a qualsevol punt del Camp de Tarragona. El vent bufarà de component sud, entre fluix i moderat, potser amb algun cop fort, sobretot a zones elevades, i a partir de demà el que notarem sobretot serà un descens de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns 14 d'octubre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Ara sí, obrim els quioscos per repassar la premsa comarcal. La reacció a la sentència ja està present en algunes de les portades en les hores prèvies a produir-se la seva publicació. El Diari de Tarragona titula "L'independentisme assaja les protestes".
La fotografia principal és per la concentració que hi va haver ahir a l'estació de Sants de Barcelona per fer-hi un pícnic per la República. I destaca la marxa de 3 dies a peu que es prepara per anar des de Tarragona fins a Barcelona en contra de les previsibles penes de presó.
El Diari de la Catalunya Central, el Regió 7, posa el focus en la presó de Lledoners i explica que es prepara per rebre la sentència.
Recullen imatges les concentracions que hi va haver ahir davant del centre penitenciari i anuncia que n'hi haurà una aquest matí quan arribin els advocats per comunicar la decisió del Suprem.
El Segre explica que 4 nens han resultat ferits en sortir disparats d'una atracció de fira a Agramunt.
Els menors van ser atesos a l'ambulatori, ja que van patir contusions de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències i han precintat l'atracció anomenada El Trueno Láser, i que és giratòria.
El Diari de Girona avisa que la falta d'efectius de bombers en aquesta demarcació obligarà a tancar parcs.
El cap de bombers a Girona, Jordi Martí, adverteix que cessaran l'activitat de forma puntual des d'ara fins l'estiu de l'any vinent. Calcula que fan falta uns 50 bombers nous a les comarques gironines i la previsió és que s'incorporin al cos l'estiu del 2020.
El 9-9 d'Osona i el Ripollès apunta que el cabal del Ter a Ripoll és dels més baixos de l'últim segle en aquesta època de l'any.
El diari vol fer notar que el nivell de l'aigua contrasta amb la de l'octubre de l'any passat, quan el Ter es va desbordar en diversos punts.
I el Diari de Tarragona, en la seva edició ebrenca, assenyala que el BSN World estarà estancat 7 anys després del seu anunci.
Aquest rotatiu del sud de Catalunya assenyala que les obres del macrocomplex d'hotels i casino encara no han pogut arrencar.